Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El Camp Nou des de fa molts i molts mesos. De fet, en alguns moments de la temporada ja donàvem per fet que era una decisió presa. Després hi va haver-hi, sembla, una marxa enrere i la possibilitat de convèncer-lo, tenint en compte la relació personal que té amb Xavi i una relació futbolística també especial amb l'actual entrenador, però al final no em sorprèn que prengui aquesta decisió. I a partir d'aquí, doncs jo crec que tant de bo el Barça i el barcelonisme siguin capaços d'acomiadar-lo com es mereix, no? Estem parlant de segurament el millor mig centre de la història del club, un dels pals de paller del millor Barça de la història, un futbolista descomunal que també surt a les fotos de les grans catàstrofes europees, però que també surt a les fotos dels moments de glòria amb diferents Barces, no? Jo crec que, vaja, un tio que es mereix un homenatge i dels grossos del club i de l'afició de la seva vida, sense cap mena de dubte.
I a poc a poc, tot aquella, no, aquell reguitzell de jugadors que dèiem és que encara segueixen jugant, és que encara segueixen jugant, no
bé,
quedarà Alba.
Del Barça gloriós de la final del 2011 a Wembley, crec que era l'únic que quedava, no?
Sí, clar, perquè arriba
el 11, si poses la foto de l'11,
si
poses la foto de l'11, s'acaba amb ell, s'acaba, no?
Alba arriba el 2012, és cert.
I estic molt d'acord amb el Joan Maria, que l'hem de saber acomiadar. I la part romàntica que tinc em sap greu, ja sé que és el futbol modern, que ara no veiem, excepte en el cas de Messi, que és una mica diferent, els grans noms d'aquesta època daurada no són allò que podem dir de One Man Club, no? One Club Man, perdó. Només Puyol. L'únic és el Pulli. Els altres, bueno, o sigui, Aràbia, Japó, Qatar, ho puc entendre, és el futbol modern, a més també és un lloc on no competiràs, les vacances pagades, o sigui, ho entenc, jo faré el mateix segurament, però em sap greu una part, no?, de dir, saps, que bonic seria dir, el darrer partit on vaig començar i poder dir que només s'ha defensat això, que això només ho podrà, d'aquesta generació només ho podrà dir en Carles Puyol a la Forcada. Serà l'acomiadar bé, és important acomiadar, perquè a més el cas del Bussi, crec que passa una cosa molt, molt interessant. Ha generat debat el seu estil els darrers anys. Que si estava lent, que si estava bé, que si ja no jugava bé, però és un debat que no existia entre els que han jugat, entre els que han estat allà de veritat, un terreny de joc jugant sota pressió. Els que ho entenen, tots són incondicionals de Bussi, són els grans defensors.
Ni entrenadors tampoc han debatut mai.
En canvi, a la grada sí que existia el debat, perfecte. Crec que han parat enverinat pel famós tema de si hauria hagut de retallar-se el sou en un context de crisi, però fins i tot els que són crítics de Busquets, crec que els demanaria que posin una balança tot el que ha donat, totes les alegries, i el que ells consideren que ha fet malament els darrers anys, i caurà pel seu propi pes que apareix en la imatge, en la fotografia dels millors anys de les nostres vides i que mereix el comiat gloriós, perquè és un nano de la casa que va debutar sent el fill del Carlos Busquets, va acabar sent el Carlos, ha acabat sent el fill del Sergio, que ha entès el joc com ningú altre, un fil conductor claríssim amb Pep Guardiola, que el fa debutar en aquella segona jornada contra el Racing de Santander al Camp Nou, i la gent deia, o sigui, aquest nano ho farà bé o no, el dia que també debuta Pedro, i comença, i aquell any ja acaba sent intocable. És una persona clau per entendre l'èxit, perquè tots els projectes, absolutament tots els projectes que tenen èxit, necessiten persones que sàpiguen entendre el seu rol. I no es pot entendre l'èxit de Lionel Messi, d'Andrés Iniesta, de Xavi Hernández i companyia, sense el que feia Sergio Busquets. Sempre era, perquè ens entenguem, l'actor que guanya en una pel·li l'Òscar de l'actor secundari, que té molt de mèrit i que té molt de pes, no? Però mai era l'actor principal. Aquest és Sergio Busquets, un jugador meravellós, meravellós, i no sé, ara que queden els tres partits, l'únic que recomanaria a la gent és que faci un exercici que a mi tant m'agrada fer al Camp Nou, que és estar dalt de la tribuna de premsa, a la tercera graderia, abans passar-me només dos o tres minuts mirant-lo ell, a mi sense pilota. I com entenia els espais, com intuïa on aniria la pilota. És un espectacle, pura intel·ligència futbolística, i insisteixo, jo sóc defensor acèrrim de Sergio Busquets, fins i tot quan hi ha aquelles campanyes que feies un tuit, t'apareixen aquells bots que
et deien
Busquets out. Sí, sí. Pues, tota aquesta gent, tenen els seus arguments, es va debatre molt sobre el tema de reducció de salari, els contractes, perfecte. Ara que arribarà el moment d'acomiadar-lo, que posen una balança a les coses. I veuran que les coses bones pesen, cauen pel seu pes, i per tant mereix un comiat.
Sí, sí, sobretot que la gent sigui justa. Per mi és una notícia dolentíssima que Busquets es retiri, perquè jo crec que un any més encara...
Bueno, retiri del Barça, vols dir.
Del Barça, vull dir, que jugui a Aràbia o a Miami, doncs ja no ens afectarà. Però que no segueixi el Barça una temporada més és una notícia dolenta. Primer perquè encara és el millor a la seva posició. Físicament ja no té el físic d'abans, el futbol ha canviat, però aquest any jugant amb De Jong més a prop, acompanyat amb els quatre migcampistes, ha jugat molt bé i quan no hi és, l'equip ho acusa i l'equip ho patirà. I fins i tot els haters el trobaran a faltar. Haurà de marxar perquè la gent digui, ostres, sí que era bo el Busquets que la trobem a faltar, però bueno, això ja ens ho trobarem. I després perquè cara a buscar aquest relleu i a cuidar aquests joves migcampistes, perquè Pedri segueixi molt jove, Gavi segueixi molt jove, qui vingui a ocupar el seu lloc, no hi ha res millor que tenir Busquets al costat perdent protagonisme però ajudant aquesta gent a créixer. Jo crec que era molt bo que es quedés, i en part aquestes crítiques, aquest run-run de la grada, aquests xiulets ha provocat en part la seva decisió, perquè ja està a gust amb l'equip, amb el Xavi, estava molt expectant a veure si tornava o no tornava el seu amic Messi, i la seva idea era aguantar al màxim per intentar quedar-se, i aquestes crítiques i aquest d'allò de l'estadi també l'ha empès a prendre la decisió, em sap molt greu. I després el que diu el Toni del One Club Men, és veritat que tots ho pensem això, però és que fins Xavi, Iniesta i Puyol, no és que no fossin One Club Men, és que el Barça no sabia acomiadar els grans jugadors, marxaven tots per la porta del darrere. Ara com a mínim ja hem après a fer comiats, homenatges, actes espectaculars de comiat, amb aquests tres ho hem fet. Busquets mereix un acte igual. És el tercer jugador amb més partits de la història del Barça, després de Messi i Xavi. Ja ve Busquets.
El de Messi és el que se'ns va.
Sí, però de Messi perquè va passar com va passar. Va ser una situació especial.
La resta sí.
Però amb Xavi i Iniesta i Puyol es va fer molt bé. I
Valdés perquè no va voler.
Valdés perquè no va voler, se li va oferir. Però Xavi i Iniesta i Puyol, doncs Busquets ha de tenir el mateix comiat. I ara queden dos partits al Camp Nou, a més els últims en aquest Camp Nou, Barça-Mallorca i Barça-Real Societat, que han de ser dos petits homenatges a Busquets, i com diu el Toni, que la gent
bueno,
hi vagi a...
Perdona, i ja hi haurà una imatge que quedarà icònica per sempre, que és Busquets aixecant una lliga. Si tot va bé, el dia 20 de maig, contra la Real Societat, que és com ens explica la Laia, quan la Federació Espanyola portarà la lliga a l'estadi, l'hagi guanyat el Barça aquest diumenge, o la guanyi directament dissabte que ve, dia 20 de maig, amb la Real Societat.
Marc. Jo, per no repetir tot el que han dit els meus companys, perquè evidentment el trobarem molt a faltar, molt, és cert que hi havia moltes crítiques. Jo, la gran majoria de crítiques que puc rebre a través de les xarxes és quan elogio Busquets, quan un partit al Barça ha jugat malament i elogio Busquets em critica la gent, i això sap greu perquè de vegades es diu que l'afició del Barça en sap de futbol, sap valorar el bon futbol. Ostres, noi, doncs em sembla que en Busquets fa anys que la gent no està disfrutant i no està valorant el que té. Però bé, és així, i això em sap greu també, això, perquè el Sergio segurament, doncs, com que és molt intel·ligent, perquè si algú té és molt intel·ligent, abans de realment sortir per la porta al darrere o realment sortir malament, doncs ell ho ha vist i ha dit no, jo no vull renovar més, ja no va voler ampliar contractes en certs moments, i plego. Bé, potser no és mai fàcil trobar el dia de dir prou. Normalment és fàcil que tendeixis a allargar una mica massa. Ell ho frenarà abans del que podria, això està claríssim. També em sap greu que ho digui tan tard, no? Suposo que pues, aquestes coses tampoc no es pot triar tota la vida, però vull dir que si ho hagués dit abans, no? L'haguéssim pogut anar homenatjant.
Perquè no ho tenia clar tampoc.
Sí, no, ja. No, entenc que és així.
Ella ha tingut dubtes, com deia la Marta, perquè Xavi l'ha apretat molt, perquè Xavi el valora clar, moltíssim, però, i perquè Messi, quan hi ha hagut
però de les coses també... més maques que hem vist aquests anys amb tots aquests jugadors és quan Iniesta, quan Xavi es veia que retirava, en Xavi ho va dir, sí, no?
Sí, a la Champions
ho deia ja que es retirava.
Ho va dir. Sí. Ja es veia venir, perquè ja havia...
I era suplent, a més.
Un marxar l'any abans, i ho diu...
I llavors aquests jugadors se'ls va aplaudir molt en els camps, i jo crec que aquest tipus de comiats amb aquestes llegendes, jo crec que s'agraeixen molt, i malauradament amb Sergio Busquets no haurà passat, però bé...
Bé, li quedarà Zorrilla i Vigo, els partits fora de casa.
Cap de l'Espanyol el treus a l'equació, no?
Ho haurà anunciat, home, per què no? Sí, perdona, no havia pensat. Sí,
crec que molts aficionats a l'Espanyol ho farà. Altres no, òbviament, per la rivalitat. I més és un partit que és molt important.
Però estic
convençut que més...
No és un jugador que hagi tingut cap polèmica.
No, és que està molt net.
Sí, però el que li va a l'Espanyol, jo crec que sigui un camp. No, precisament aplaudit en el context del partit,
I no el canviaran, no l'acostumen a canviar. Normalment es fa l'homen imatge quan et canvien i no acostumen a canviar. Bé, no, què anaves a
dir? No, anava a dir només que crec que potser hi ha debat sobre el rendiment de Busquets de les darreres temporades, que és on potser ha estat més criticat Sergio Busquets, però crec que també ha pagat una mica el no haver tingut mai un substitut. O sigui, un jugador tan important i que han passat les temporades, i crec que el Barça s'han fet diferents intents, ha arribat Song...
Quants cops a la premsa no, hem vist el nuevo Bussi?
El Touré, però Touré sí,
no és, al revés.
Era el titular i Busquets...
Va aparèixer Busquets del filial i li va trobar el lloc.
I Touré...
Som de la penya Touré. Quan jugava Touré sense Busquets ho feia bé en aquella posició, també.
Però és que Touré ja va veure que no jugaria els partits de qualitat i va acabar marxant. És a dir, i que al final jo crec que Busquets va estar sobreexplotat en algun moment perquè mai va tenir un substitut clar. Crec que també al final el que hem de recordar és que per mi formarà part del millor mig del camp de la història del Barça, no? Quan recordem allò del Busquets, Xavi, Iniesta, i allà hi sumaves també Leo Messi, imagina't, no? I acabo només, crec que després quan escoltes la gent del futbol és espectacular el que arriben a dir de Sergio Busquets, no? Em quedo amb dues frases.
Riquelme, una
de Riquelme, de que confundiu el mundo del futbol,
i del Bosque l'altra.
I l'altra del Bosque, que si hagués pogut es reencarnaria en Sergio Busquets. Crec que amb això està tot dit.
Riquelme, parlant
de Busquets. Abans esperàvem que el 5 fos un tio defensiu, i de cop li demanem que sàpiga que sigui tàcticament bo, que toqui bé la pilota, que busqui...
I seguim sense substitut. Seguim sense substitut.
I així seguim. 15 anys després.
De Jong, que pot ser la figura que ocupi aquesta posició, no farà la funció de Busquets.
No.
Farà un altre tipus de 4, diguem, o de migcampista defensiu.
Serà... I a més que ara estàvem justament fent aquesta parella, perquè De Jong és el que li va... aparèixer com a migcentre, jugar des del migcentre, però amb tota la llibertat de moure's amunt i avall i anar cap endavant i cap endarrere.
Mira, perdó, que el Ferrus és molt ràpid. Riquelme, només aquest moment.
El único número 5 que yo conocí en mi vida que es un número 10 y hace todo bien, es Busquets. Busquets confundió el fútbol, el mundial.
Doncs això, és el que van dir Juan Román Riquelme. Al marge de Busquets, a veure, fa dies que estem pendents del futur de Messi.
Sí, el dia en què France Press ha anunciat que l'argentí tenia un acord tancat amb l'Al Hilal per jugar a l'Aràbia Saudita a partir de la propera temporada, amb qui hauria signat un contracte, deia la notícia, enorme, segons una font confidencial. Hores més tard, comunicat de Jorge Messi a Instagram, a les xarxes socials, amb un inici contundent: no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomarà antes de que Lionel termine la Liga. Un comunicat on carrega també contra els periodistes que han donat per fet el seu fitxatge per l'Al Hilal. Diu: muchos usan el nombre de Leo para ganar notoriedad, pero la verdad es solo una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Compta també amb el que diu després: ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Y remata: tendrán que explicar, es refereix als periodistes que han donat la notícia, por qué no contrastan las informaciones, no querrán que la verdad arruine sus noticias. Preguntant des de RAC1 per la qüestió del seu entorn, insisteixen en que no hi ha res de res amb ningú, ens asseguren que no té a veure amb el fet de voler esperar el Barça. En aquest sentit, ens apunten que no tenen l'oferta, com ja sabem, sobre la taula, i que el que no faran és esperar indefinidament. De fet, asseguren que no es viurà un episodi com el de fa 2 anys, quan Leo Messi van esperar, va arribar aquí a Barcelona per signar i li van dir que no es podia tancar la seva renovació. I finalment, sobre si la decisió de Busquets pot ser un indicatiu del que farà o decidirà Leo Messi, ens asseguren que no, que poden acabar el mateix equip, però que no condicionarà la seva decisió.
A veure què passa amb Messi. Ha donat tantes voltes al futur de Messi que és que ara ja jo no m'atreveria a dir res. Si m'he de mullar, jo crec que la balança de Messi ara està més cap a l'Aràbia Saudita que cap al Barça. Tinc aquesta sensació, però és una sensació personal per tots els inputs que anem rebent de les últimes setmanes. Però és que no m'atreviria a afirmar-ho de cap de les maneres. De cap de les maneres. Perquè això pot donar moltes voltes encara.
Sí, no.
Que no acabi el PSG.
De fet, preguntava això, Àlex. T'anava a dir que
preguntava... Acabi Newell's.
No, que no acabi renovant amb el PSG.
Si estava absolutament descartat... Home, és cert que Jorge Messi va parlar amb la direcció esportiva del PSG per dir que la intenció era la de no renovar, però si ara vingués un entrenador potent que el truqués... 100% dir-te que no...
Sona Mourinho.
Sona Mourinho fort.
Sona Mourinho al PSG. Hòstia, però Mourinho amb Messi,
això no...
Teatro, eh?
No m'agrada més.
Teatro.
Messi vol guanyar. Messi és molt competitiu. Jo crec que el que a mi em crida atenció és que tots sabem, per la gent amb la que parlem, que Messi no vol anar a jugar allà a una lliga menor i que vol seguir a Europa. A banda del seu desig de jugar al Barça, vol seguir a Europa al primer nivell competitiu. I llavors que el 8 de maig, que és quan va sortir la notícia que ja havia firmat per l'Hilal, tira la tovallola i accepti l'oferta, em crea atenció. Perquè pot esperar un o dos mesos més. No cal que esperi el 5 d'agost, famós, com l'altra vegada, però tot el mes de maig i tot el mes de juny s'ho pot donar de marge a veure què té sobre la taula. Perquè té contracte fins al 30 de juny. Llavors, crec que sona estrany que amb dos mesos per davant, fins a acabar el contracte, es precipiti. Pot esperar el Barça, pot veure quin entrenador fitxa el PSG, quin projecte fan, si realment compten amb ell, o si imagina't que,
si no...
que el truca el Pep, i diu, escolta, vols venir al Manchester un any? Pues, jo què sé, és...
Sí, hipotètic, ja ho sé.
Hipotètic, eh? Llavors que es precipiti a dos mesos vista anar al Hilal, costa creure, no,
i si no, ja sabem que som molt amics perquè els hem vist sopar, si no, pues és una excusa per poder-te'n anar a l'altra punta del món a una lliga menor, pues és una excusa. Si Busquets acaba acceptant l'oferta de l'Aràbia Saudita i se'n van totes les dues famílies cap allà, no, doncs és molt més fàcil.
Més excusa i més fàcil que 400 quilos que l'any.
Sí, els calés, però vull dir que el fet que tu tinguis les dones dels uns i dels altres que puguin estar acompanyades, els fills que tinguin amics, evidentment que, facilita molt més les dues famílies cap allà. Això facilita.
Tu li pots dir a l'Hilal, escolta, tinc contracte fins al 30 de juny, parlem d'aquí uns dies i guanyes temps, perquè l'oferta i la pasta la tindràs igualment.
Ja ho vam explicar moltes vegades. Si fos per Messi, tornaria a Barcelona, per tancar bé la seva etapa. És que si fos per Messi seria així, però és que és molt més complicat que la voluntat del jugador. Hi ha interessos econòmics, hi ha el seu pare per darrere, que ja sabem com és, que sembla un paio craque, també, a vegades, que només vol sucar i sucar, i hi ha el tema fiscal amb Espanya, que és molt diferent amb França, hi ha molts factors, i després hi ha el pla de viabilitat del Barça, que rebaixi la massa salarial, que la Lliga ho accepti, que no és fàcil l'encaix, no ho és, però bé. No,
és cert que el que dius tu, que si això és una, com la borsa de valors, ara les accions de que el Barça, de que pogués tornar al Barça, estan una miqueta de baixada, fa una setmana estaven de pujada, per diferents factors, i òbviament, un factor que sempre s'havia dit que també podia sumar era el fet precisament de poder anar amb Sergio Busquets. Sergio Busquets demà ho farà públic, per tant, refer una mica de la cosa, i sobretot per el que intentem sempre explicar, clar, un pla econòmic, no només que el valide la Lliga, sinó un cop el valide la Lliga, llavors cal executar-lo, que és complicadíssim. El Barça segueix fent malabars en un context complicat, amb un director esportiu nou que ha d'arribar contra les cordes a nivell econòmic. És un context extremat, o sigui, la raó, els elements de la raó no sentimentals van en contra, ens diuen que ara mateix és gairebé impossible. Que la porta ho intentarà? Sí. Que la porta segueix oberta sobretot perquè ell vol tornar? Sí, però que és molt complicat. Llavors, ara estan una miqueta les accions a la baixa, però deia el Marc que li hauria agradat que el Sergio Busquets anunciés abans la decisió. Jo crec que Messi...
No serà.
Jo crec que Messi trigarà bastant a donar-la, eh?
No serà.
S'allargarà, això?
Mira, sí que ha renovat avui, sí, Iñaki Peña avui ha renovat, eh?
Sí, el segon porter de l'equip, que seguirà sent blaugrana fins al 2026. El porter va tenir dubtes quan Xavi aquesta temporada va fer jugar Ter Stegen en els quarts de final de la Copa contra la Real Societat, però finalment, com vam explicar també, ha decidit renovar. Serà blaugrana, com dèiem, fins al 2026.
Molt bé. De la Rua, Roger, que vam avançar aquí a RAC1, sí, que farà el Barça.
Ho explicaves ahir, hi haurà Rua si el Barça és campió diumenge a Cornellà contra l'Espanyol. Avui TV3 en donava més detalls. Seria dilluns 15 amb dos busos, com també hem pogut confirmar a RAC1, per celebrar els doblets Lliga i Supercopa del masculí i el femení. No hi hauria festa final a l'estadi. Si no hi ha títol aquest diumenge, la Rua es faria el dilluns següent, el dia 22 de maig, després del Barça Reial Societat, on Rubiales podria entregar el títol de Lliga a Sergio Busquets, precisament. La festa a l'estadi, la festa grossa, es faria després del Barça Mallorca, per celebrar també que seria el darrer partit a l'actual Camp Nou abans de la remodelació.
Home, doncs si tot va bé, tenim moltes festes, eh? Primer una Rua conjunta, després l'entrega del trofeu, i després ja l'últim partit al vell Camp Nou amb focs d'artifici i parlaments de tots els protagonistes. Ho passarem bé.
Ens agraden les festes.
Sí, I tant.
Per festes.
Dues cosetes més abans d'acomiadar-nos. Una, Gerard Ballera, a veure, atenció, perquè la UEFA li ha comunicat al Barça que com a mínim hi ha més de 8.000 seguidors culers que tenen entrada per la final de la Champions femenina.
Sí, a banda de les 3.400 entrades assignades a cada club, la UEFA, a través de les direccions IP dels dispositius, ha detectat que hi ha 5.200 entrades genèriques comprades des de Catalunya. Genèriques vull dir entrades que s'han posat a la venda pel públic en general. Per tant, això vol dir que, sumats les dues xifres, hi ha 8.600 aficionats del Barça amb entrada per la final, més aquells que vinguin també de fora. perquè aquestes 5.200 només comptem les entrades comprades aquí a Catalunya. De moment no hi ha més entrades a la venda, se'n podrien repescar d'aficionats de l'Arsenal o el Chelsea que en compressin de forma preventiva, el que m'ha anat explicant ja aquests dies, o en cas que el Wolfsburg no exhaureixi les seves. Si és així, si en queden alguna, es posaran a la venda el pròxim dilluns 15 de maig. I un apunt, pel que sabem, la UEFA ja ha fet autocrítica. Vaja, que ja sap que l'ha cagat, que s'ha equivocat amb el repartiment i el timing de la venda d'entrades, i tant és així que a partir de l'any que ve ho intentaran fer de manera diferent. Crec que els ha agafat amb el peu canviat també aquest canvi social que hi ha hagut i aquest interès que ha despertat aquesta Champions femenina.
Molt bé, està bé a vegades fer autocrítica, a veure si ho milloren. I ho rematarem amb l'Espanyol, ja que estem en setmana de derbi. Joan Camí, hola.
Bona nit.
Bona nit. Quina és l'última hora de l'Espanyol? Queden, aviam, és dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, queden 5 dies, pel derbi.
Doncs mira, la prèvia esportiva passa per l'estat físic de Grajera, que és l'únic jugador que està lesionat, s'ha perdut els dos últims partits. Per cert, ho hem explicat també aquest migdia a RAC1, no hi haurà dinar de directives, ja és habitual, de fet el partit de l'anada no hi va haver-hi, el partit era a les 2 de la tarda, tampoc va haver-hi esmorzar. Sí que hi haurà fotografia a l'estadi entre Luis García i Xavi Hernández, però no hi haurà dinada directives. Ja ho hem escoltat a Nico Melamed, que en l'últim partit a Cornellà es va encarar amb Piqué, una imatge icònica d'aquell partit. No hi serà Piqué, sí que hi serà Melamed, que diu que l'Espanyol es juga la vida.
Bueno, lo vivimos en centrarnos en nosotros mismos, en trabajar cada día para mejorar, para llegar al fin de semana con la mejor preparación posible y para ir a por el partido como venimos yendo a por los demás, pero sabiendo que es un derbi, sabiendo la motivación que tenemos para él y sabiendo que nos jugamos la vida.
Doncs això és el que ha dit el futbolista de l'Espanyol. Ho anunciem ja? Sí?
Sí.
Joan,
sí.
Ho anunciem? Demà, José Lu, el tu diràs, a 4 dies del derbi. Demà molt entrevistarem bé el davanter de l'Espanyol, que és
l'únic
jugador que ha marcat un gol al Camp Nou en Lliga aquesta temporada, perquè l'altre va ser en pròpia porteria. L'únic futbolista que ha batut Ter Stegen al Camp Nou en Lliga, José Lu, de penal, el 31 de desembre, a més, l'últim dia de l'any. Amics, moltes gràcies per aguantar fins a 9 minuts per la 1. Magnífica tertúlia avui, eh? Magnífica
sí,
tertúlia.
La millor de la setmana.
Sí, 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 sí. La millor de la setmana, deixa'm que ho pensi. És que ara no tinc tots els elements sobre la taula de com van ahir. Ahir va anar molt bé, doncs, també, va anar molt bé. Sí, sí. La millor de Champions de moment d'aquesta setmana. Això segur. Pou, una abraçada. Adéu, gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Edu Pol, de Padilla Marguillena. Adéu, gràcies. Una abraçada. Adéu, sapem.
Adéu, bona nit, bona nit.
Camí, fins ara.
Bona nit.
Un minut i anem al bàsquet amb el Mundet. No s'han salvat avui, eh? Ni per activa ni per passiva. Ni Girona ni Manresa.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Si esperaves el mes perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats.
Renault.
T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
RAC1 presenta...
Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda d'auto i sostenible i propostes culturals. I cuida de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure'm a mi. Que mira quin cos.
RAC 1.
Toca, toca.
Tots som 1. RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Amb la primavera els dies es fan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Per tancar el Tu diràs, avui parlem de bàsquet a la Mundet.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Ha estat un dia francament intens a la Lliga CB. Era un dia en què podien salvar-se tant Girona i Manresa d'una atacada i garantir-nos ja els quatre equips catalans un altre cop la temporada vinent a la Lliga CB. Però és que ha acabat com el rosari de l'Aurora, no? Especialment a Girona. És cert que encara depenen de si mateixos per salvar-se, però avui no hi havia tantes expectatives generades en què podia passar per activa i per passiva que al final se l'han dut tots una patacada, sobretot a Girona, no?
Sí, perquè les sensacions amb les que ha acabat el partit l'equip d'Aito han sigut especialment dolentes avui contra el Betis. Hauria pogut ser una nit rodona, però ens haurem d'esperar perquè no hi ha hagut permanència, com dius, ni per activa. El Girona ha perdut 79-90 amb el Betis, ni per passiva, perquè fa hora i mitja el Granada ha guanyat el seu partit del Saragossa 71-68. Això ens deixa la classificació per baix: Manresa 14, 10 victòries, Betis 15, 10 victòries, Girona 16, 10 victòries, Granada és l'equip que ara mateix marca el descens amb 9. Falten dues jornades per acabar la Lliga regular, i ho deies molt bé, eh? La part bona és que els dos equips catalans depenen d'ells mateixos per salvar-se, encara que no tenen un calendari fàcil. El Girona va a la pista del Saragossa, que està salvat, i rep el Baskonia en l'última jornada, que s'estarà jugant al primer lloc a la classificació. El Manresa, per la seva banda, va a la pista del Breogán, que està apurant les opcions de play-off, i tanca amb el vigent campió de l'Eurocup al Congost, el Gran Canària. Hi ha una part que encara és més bona, que és que tots dos equips es podrien salvar per passiva. És a dir, a la que el Granada perdi un partit, Girona i Manresa matemàticament salvats. Els andalusos van a la pista del Betis, que també s'està jugant la salvació, i reben el Joventut en l'última jornada, que veurem què és el que s'hi juga
a
la penya.
Home, veient avui el Betis a Girona, i que també s'està jugant les garrofes, no? Pot ser que en la penúltima jornada, en aquest Betis-Granada, no? Jugant a la pista del Betis, es pugui acabar de liquidar tot. Però no ho direm molt alt, perquè avui també ens ho pensava en Mundet, i al final sí. no acabat sent així, no? A veure, amb aquest panorama... Què no pot passar? Quines són les opcions on els dos catalans perden la categoria? Recordem que només seria un dels dos, perquè el Fuenlabrada ja ha baixat, hi ha una de les dues places de descens i la té el Fuenlabrada, que està a l'Aleport.
Sí, en el cas del Girona, per baixar hauria de perdre els dos partits, a Saragossa i en Baskonia Fontejau, i que el Granada guanyi els dos que té, a la pista del Betis que deies, i amb el Joventut. En el cas del Manresa ho té una mica millor que el Girona, perquè baixaria només si perd els dos partits que té a Lugo i amb el Gran Canària, Granada guanya els seus dos partits i a sobre Girona i Betis guanyen un partit. Com que el Manresa té el bàsquet haver guanyat amb els altres dos equips que tenen 10 victòries, té més coixí que no pas el Girona, que deixa-m'ho dir a l'Eix, avui s'ha ficat en un bon embolic.
Per tant, el Manresa virtualment salvat, hauria de ser una carambola rocambolesca perquè baixés, i el Girona ho té bé, però haurà de seguir patint fins al final. Queda dit, doncs, queda aclarit. Podem escoltar reaccions, Mundet?
Sí, en tenim de Girona, perquè Manresa no ha jugat aquesta jornada, no ha jugat aquesta nit, i com que no hi ha salvació, tampoc valia la pena escoltar per alguna cosa que no ha passat. Ja et dic ara que a Girona estan molt tocats, per l'oportunitat desaprofitada, pel parcial de 0-24 que ha encaixat l'equip, perquè Fontejau tornava a presentar un gran ambient, perquè hi havia tota la base del club a la grada i perquè de rebot es donava un cop de mà a un altre equip català. Cares molt llargues al vestidor, cares molt llargues de l'estaf, també molt llargues entre els treballadors del club, el postpartit, entrada al vestidor en absolut silenci, amb algun jugador fins i tot intentant evitar els mitjans. Dels que han atès, Pat Garino ha reconegut que el Girona li ha pogut la pressió avui en el tram final de partits.
Su confianza fue creciendo, la nuestra cayendo. No estuvimos claros en el ataque y no pudimos tener la intensidad defensiva del primer tiempo. Y la verdad, bueno, un poco la presión te juega en contra también. No hay una palabra. La verdad, hay que pensar el siguiente partido y pensar en nosotros y ganar el que viene.
I és que no oblidés, Aleix, que el Girona només havia guanyat dos dels últims 11, ara dos dels últims 12 partits. I la manera com ha acabat ha sigut duríssima, aquest parcial de 0-24. He preguntat a l'ACB si tenien dades, no en tenen, però en tot cas, Quino Colom s'ha alineat amb el seu company, la derrota d'avui, qüestió 100% mental.
No crec que hagi sigut físic, jo crec que ha sigut mental, que s'ha anat apropant, nosaltres pues no veiem l'art, no veiem com fer-ho i tampoc com comparar-los. Al final, jo crec que m'ho sap molt bé, perquè els primers quarts els costava molt fer canasta i ara sembla que cada atac era una canasta o un tir sol. Llavors és un cop bastant, bueno, molt dur per nosaltres, per la gent de Girona, però imagino que també, i a recuperar-nos i a per la següent.
Recordem que avui Marc Gasol no ha jugat un partit que podia certificar la salvació, no tenia bones sensacions. A veure com està Cameron Taylor, que avui ha forçat, i a veure quin és el peatge cara a la penúltima jornada del cap de setmana. A l'hora de buscar explicacions d'Aito, la situació els ha pogut, diu, malgrat que ha duit l'estat dels dos jugadors més importants de l'equip. En tot cas, el tècnic madrileny no ha defugit de la situació que genera a la part baixa de la classificació ara mateix.
Lògicament és peligrosa y además pues con dos partidos que nos quedan, que es en Zaragoza, que está jugando muy bien, y el Baskonia no hace falta que os cuente nada. Por tanto, el tema está difícil, no cabe ninguna duda.
Titulars de la premsa gironina ara aquesta hora a París, el diari de Girona van amb un parcial de 0-24, deixa en evidència un Girona que patirà fins al final. A l'esportiu, el Girona es complica la vida amb el Betis.
A veure com va el cap de setmana, a veure si s'aconsegueixen salvar ja matemàticament els dos equips catalans que estan a la zona baixa de la CB. Més enllà d'això, Mundet, aquesta nit hem sabut ja el segon equip classificat per la Final Four de l'Eurolliga, és l'Olympiacos.
Sí, que ha derrotat en el cinquè partit del Fenerbahçe, 84-72, partides de Costas Lucas en el que és la segona Final Four consecutiva dels grecs. Compte que tenen gana, ja han passat 10 anys del seu últim títol, volen el seu quart. Demà coneixeran el seu rival a semis, que pot ser o Mónaco o Maccabi. Com també el coneixerà el Barça, que avui ha arribat ja a Madrid el Partizan de Belgrat per jugar aquest cinquè i decisiu partit amb el retorn de Kevin Panther un cop complerts els dos partits de sanció per la gran tangana. Hem preguntat al vestidor del Barça per les preferències. Pariser, Àlex Abrines diu a RAC1 que tant els fa el rival.
Són els dos grans equips. Igual a París ara està millor estat i crec que és millor, però bueno, el Madrid al final va a Belgrado amb 20.000 serbis com cabres animant i guanyen, no? Llavors, bueno, sabem que el Madrid aporta molts anys guanyant, tenen molta experiència i molt de caràcter, no? I al final és un rival molt complicat, llavors. Bueno, sigui el que sigui, haurem de fer un molt bon treball i crec que ens hem de centrar en nosaltres mateixos.
20.000 serbis animant com cabres, eh?
Sí, sí.
L'estadística, una va a favor del Madrid des de que hi ha format de play-off el millor de 5 partits previ a la Final Four. El cinquè partit sempre l'ha guanyat l'equip de casa, 15-0. L'altre li va completament en contra, i és que mai un equip ha aixecat un 0-2 inicial. Recordem que és amb el bagatge amb el qual es va arribar a l'equador d'aquesta sèrie. Veurem què és el que passa. Un Barça que, per cert, avui ha sabut que perd Corey Higgins pel que resta de la temporada, l'han operat de l'esquena. El Barça no ha volgut donar més detalls.
Molt bé, Mundet. Alguna cosa més?
Sí, que a la Seu d'Urgell avui han posat punt i final a l'era de Laura Penya al club, la base titular de l'equip, després de 4 temporades al Cedis, tot apunta a que fitxarà per l'Uni Girona, i que d'aquí a una mica més de mitja hora tenim nova tongada de partits a l'NBA, 5è partit de la sèrie entre els Celtics i els Sixers, empat a 2 a l'eliminatòria, a les 4 també amb empat a 2 Denver Nuggets, Phoenix.
A veure qui es posa per davant i, per tant, té match ball, per accedir a les finals de conferència en aquestes dues eliminatòries. Vaig amb els Lakers, ara, que ho sàpigues, després sí? de la victòria d'avui, sí. Vaig amb LeBron. Sempre he anat amb LeBron, de fet. Una abraçada.
A veure què els hi dura, Realment és impressionant el que estan fent.
Sí. Haurien de guanyar els 3 partits als Warriors per eliminar-los. Ho veurem. Montito, una abraçada molt forta.
Igualment, rei, igualment.
Adéu. Abans de marxar a les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. A veure, comencem amb Mundo Deportivo.
Doncs Mundo Deportivo titula Se va. El capitán Sergio Busquets ha decidido dejar el Barça tras 15 temporadas en el club.
A la part alta, per cert, parlant de l'1-1 de la Champions, no? Però protagonisme per Busquets, una magnífica foto a Mundo Deportivo. Sí,
En canvi, l'esport ho fan a l'inrevés, ja que titulen primer empate a golazos i després que fan referència a que Busquets no seguirà en el Barça. Pel que fa a l'esportiu, Busi o Tecla, i ja pel que fa per acabar la premsa de Madrid, las nos vemos en Manchester i el Marca una final en el Etihad.
La Champions i aquest futur de Busquets, lluny del Barça, que es farà demà oficial quan li comuniqui a Xavi Hernández i ho faci també públic a través de les xarxes socials. Demà, de fet, parlarem molt de Sergio Busquets a la tertúlia del Tu Diràs. I insisteixo, demà entrevistarem José Lu per seguir escalfant aquest derbi de diumenge que pot ser decisiu pel Barça perquè sigui campió de Lliga i també per l'Espanyol, que li pot servir per agafar aire i escalar posicions en aquesta zona baixa o per acabar d'enforçar-se a la classificació. Demà en seguirem parlant. Gràcies, Manu. Una abraçada. Bona nit. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la una. Nova incidència a Rodalies. Una catenària s'ha incendiat aquesta nit i ha obligat a tallar la circulació de la línia R3 entre Manlleu i Ripoll. Ha passat precisament a l'estació de Manlleu. El foc ha provocat un tall d'electricitat i fins i tot ha fet caure diversos cables sobre el sostre d'un vagó. De fet, les imatges del moment s'han difós a les xarxes socials i es veu com diversos usuaris han fugit corrent de l'estació. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Vic i Torelló mentre els tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència. Ara per ara no està clar si la circulació es podrà reprendre o no al matí. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en prealerta perquè dos convois havien quedat aturats per l'avaria, però segons Renfe, tots els passatgers ja han sigut evacuats. Més coses. La justícia ha declarat Donald Trump culpable d'abús sexual a l'escriptora E. Jean Carroll. El jurat, això sí, descarta els càrrecs de violació. L'expresident dels Estats Units li haurà de pagar una indemnització milionària, però la sentència no comporta pena de presó. Els fets van passar durant la dècada dels 90, l'escriptura ho va denunciar i Trump la va qualificar de mentidera. Ara el jurat li dona la raó a ella i també responsabilitza l'expresident nord-americà de difamar Carroll. De totes les acusacions d'assetjament i abús sexual que persegueixen Trump, aquesta és l'única que ha arribat a judici precisament en el moment en què l'expresident prepara la seva tornada a la Casa Blanca. Aquest dimecres, José Manuel Villarejo compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre l'operació Catalunya. L'excomissari de la policia espanyola respondrà a les preguntes dels partits polítics a la comissió que investiga la trama parapolicial del Ministeri de l'Interior contra l'independentisme català. Villarejo és un dels promotors de les clavegueres de l'Estat que durant el govern de Mariano Rajoy van escampar informacions falses per atacar rivals polítics. Això serà precisament el dia en què arrenca el procés que jutjarà per primera vegada aquesta operació Catalunya. Sandro Rosell declararà a Madrid davant del jutge que porta el cas. Ho farà com un dels màxims afectats per la trama i després que un jutjat madrileny acceptés per primera vegada investigar l'operació Catalunya. Aquesta declaració és només un tràmit habitual perquè Sandro Rosell ratifiqui la querella contra José Manuel Villarejo, a qui acusa de ser el responsable que ell passés 2 anys injustament empresonat. A Ucraïna, el periodista de l'agència francesa AFP, Armand Soldan, ha mort aquest dimarts a causa d'un atac amb coets. Ha passat als afores de la ciutat de Bakhmut, a l'est del país. Soldan tenia 32 anys i era el coordinador de vídeo de l'agència. En el moment de l'atac viatjava amb quatre companys i un grup de militars ucraïnesos. Des de l'agència France Presse asseguren que la seva mort és un recordatori del risc que corren els periodistes que cobreixen el conflicte a Ucraïna. I un últim apunt, perquè Finlàndia s'ha imposat en la primera semifinal del Festival d'Eurovisió. El candidat escandinau ha seduït el públic per damunt de tots els seus contrincants en la gala que s'ha celebrat aquesta nit a Liverpool. Amb tot, avui passaven 10 artistes a la final de dissabte, que han estat, a més de Finlàndia, Croàcia, Moldàvia, Suïssa, la República Txeca, Israel, Portugal, Suècia, Sèrbia i Noruega. Ara mateix tots els seus representants estan acabant la roda de premsa posterior a la gala. Anem cap allà amb l'enviat especial de RAC1 a Eurovisió, Jordi Ramos.
El públic de l'arena de Liverpool ha esclatat ja només de sentir el nom de Carija, el raper finlandès que no deixa d'augmentar la popularitat. També han estat molt aplaudits de la portuguesa Mimikat i la israeliana Noa Kirel, així com l'altra gran favorita, Lorin, que participa en nom de Suècia. Els representants que han quedat fora han estat els Països Baixos, Malta, Letònia, Azerbaijan i Irlanda. Ara, però, el següent capítol serà en dos dies, el dijous, que serà quan es posaran en joc 10 llocs més per la gran final de dissabte. Blanca Paloma, recordem-ho, no passa per eliminatòries perquè Televisió Espanyola és un dels qui més contribueix en la Unió Europea de Radiodifusió.
I ara els esports amb Miquel Agut.
El Madrid i el Manchester City han empatat a 1 a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions. Vinícius ha fet l'1-0 al minut 36 i De Bruyne l'1-1 al minut 67. Tots dos gols han arribat amb grans xuts des de fora de l'àrea. Pep Guardiola s'espera una tornada molt exigent dimecres de la setmana que ve. Són declaracions a Movistar.
Será un partido terriblemente duro, pero ellos nos verán, nosotros ya vemos lo que nos han hecho, veremos que podemos defender mejor, ser más efectivos en según qué zonas y en ataque a ver si podemos atacar un poco más de fluidez que la hemos hecho hoy.
Y para la seva banda, Carlo Ancelotti resta importancia jugar la tornada a Manchester.
Creo que la sensación de un buen resultado la tiene el Manchester City, nosotros también. La eliminatoria que está igualada de momento, jugamos fuera de casa, la afición no la tenemos, pero la tenemos dentro del corazón la afición, entonces no cambia mucho.
Aquest dimecres a les 9 a jugar el Milan-Inter, anada de l'altra semifinal. Començarà a les 9 a San Siro i el podreu seguir a RAC1. Sergio Busquets ha decidit deixar el Barça a final de temporada. S'espera que aquest dimecres ho comuniqui a Xavi Hernández i als companys. Després ho farà públic a les xarxes socials. El Girona i el Manresa han perdut l'oportunitat de segellar la permanència a la Lliga ACB. Els gironins han perdut contra el Betis per 79-90. Tots dos s'haurien salvat per passiva si el Granada hagués perdut contra el Saragossa, però els andalusos han guanyat per 71-68. Encara en bàsquet, però a l'Eurolliga, l'Olympiacos s'ha classificat per la Final Four gràcies a la victòria contra el Fenerbahçe per 84-72. Aquest dimecres es resolen les altres dues eliminatòries, Madrid Partizan i Mònaco Maccabi.
I pel que fa al temps, aquest dimecres ens llevarem amb més fred i al migdia les temperatures recularan i en general es mouran entre els 18 i els 23 graus, tot i que a la Costa Daurada seran una mica més altes que les del dimarts. A la tarda hi haurà alguns xàfecs entre el Montseny, les Guilleries, la Garrotxa, el Ripollès i el nord d'Osona. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC1. Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat. Ja hem fet el cim.
Verge Santa, clementíssima, per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
Arriba.
Dos dies més tard...
La notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua amb més o menys intensitat.
Versió RAC1. Un programa que fa miracles. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Déu-n'hi-do!
bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Vila de Gràcia!
Sí!
Lleida!
Ei!
Cavalló de la Costa!
Ei!
Eixample!
Ei!
Ciutat Vella!
Ei!
Torelló!
Ei!
Les Corts!
Ei!
Sants!
Ei!
Vaig Guinardó!
Ei!
L'Eixample!
Ei!
Granollers!
Ei!
Sant Antoni!
Ei!
I Badalona!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
El Parlament Europeu considera aprovat que...
El del Sálvame.
No.
Considera aprovat que el Sálvame no s'hauria d'eliminar de l'Algrella.
Sí, és un servei públic, no?
Encara, aquest tema encara no l'han tractat. Jo crec que si no...
Pues arribarà demà... el Parlament Europeu,
sí.
Ha d'arribar, eh?
Demà o demà passat. Ara el que sabem del Parlament Europeu...
M'agradaria tant veure la Maria Patiño.
Ja, sí.
Bueno, allà al davant de tots els diputats de l'Europa...
De l'Europa, el club de futbol.
Parlant.
Sí.
Parlant s'entén la gent.
Sí, i bueno, fins i tot si és Maria Patiño.
Això
sí.
He sentit avui el Jordi Basté,
sí.
Que jo no m'havia plantejat així, sí, però diu que això és, tot això és un tema polític, eh?
Sí, tot és un tema polític.
Sí, sí, que ho ha dit el Sergi Pàmies, també, ha dit, diu, sí. El titular polític de la setmana és... S'ha cancel·lat, Sálvame.
Pues diré
el Sálvame era... s'acaba.
Que és el successor de Lenin, Sálvame. Ara
és el titular
que...
polític de la setmana, sí, a Espanya, una mica, també.
Sí, fixeu-vos com està el nivell polític, que l'últim bastió de la llibertat política és Sálvame.
Doncs el problema ara...